En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un espejo donde ver la alegría y la comunión de la Iglesia que peregrina aquí en Mallorca. Estamos en directo hasta las 2 de la tarde contigo, es la 1 y 34 minutos. Jaume Fernández Balaguer ha publicado la biografía del activista y político mallorquín Cecil Buele. Cecil Buele, biografía d'un rodamón. Se presentó hace unas semanas en la parroquia de la Encarnación, en Palma, y hoy Cecil Buele está con nosotros en el programa y hay mucho de lo que queremos hablar con él. Y del 8 al 16 de agosto tendrá lugar ejercicios espirituales e ignacianos acompañados por el padre José Carlos Cupó en la Casa de Ejercicios de Valldemossa. Hablaremos de ello. Pellús Bauzá está al control técnico, Montegrasis, un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Y recuerda, este programa está en Facebook, allí somos El Mirai de la Iglesia. Bienvenidos.
Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir.
Cecil Buele, biografía d'un rodamón. Aquest rodamón està avui en nosaltres. Cecil Buele, bones tardes.
Hola, què tal? Bones tardes, Bernat. Estic molt content de trobar-me aquí dins aquesta sala de la COPE.
Benvingut.
Em sembla que és la primera vegada que venc. Benvingut. I m'encanta.
És que a teva passarem una bona estona de ràdio avui plegats. El motiu que mos du avui és aquesta publicació, la teva biografia. No sé si t'ha agradat el resultat, perquè
m'ha agradat moltíssim, perquè sobretot quan he vist la bona voluntat que ha tingut aquest bon amic Jaume Fernández Balaguer, que tampoc no som amic de molt de temps enrere, sinó ell deu ser 10 o 20 anys més jove que jo, i mos hem conegut de casualitat fa 4 o 5 anys, i em va demanar per fer una biografia meva, i m'ho va sorprendre en principi la notícia, però vaig dir bé, tira endavant, i hem col·laborat, i durant pràcticament aquest any ell hi ha dedicat molt de temps, molt d'esforços, i això sempre és d'agrair per una persona que s'interessa per la teva vida.
Ha de ser gratificat, no?, que qualcú te digui vull escriure sobre la teva vida. T'ha agradat el resultat? Estàs
molt
content?
Molt m'ha agradat. Més que res, no tant per el fet que sigui una bona biografia, com que és una bona obra que ha fet un amic. I això jo crec que té molt de valor, té un valor incalculable. No és un escriptor famós, no és una persona dedicada a fer llibres, no és un, com diria jo, no ho sé, un perfecte coneixedor de lo que són les persones, els individus, els col·lectius, els pobles, una persona senzilla que ha volgut fer, m'ha volgut fer aquesta oferta, aquest regal, aquest don, i jo li agraeix ben molt de tot cop.
S'han fet unes quantes presentacions, la principal de l'Encarnació, tres presentacions.
Sí, n'hem fet una a Palma, a la paròquia de l'Encarnació, tot sempre per idea seva. Jo aquí l'únic que som és un col·laborador seu en celebració d'aquest llibre. Ell va dir, m'agradaria que la presentàssim a Palma, a la paròquia de l'Encarnació, allà on tu ara ets el rector. Dic, encantadíssim, si el rector d'ara hi ve a bé, no? I som molt amics amb en
Guillem Baquer,
que hem estat veïnats porta per porta de domicili, i ell va estar encantat també d'oferir l'església per la presentació del llibre. Jo esperava que hi aniria, no sé, 40, 50 persones, però crec que ho van multiplicar per 3 aquesta xifra, i això també dona molt de goig. Llavors vam presentar Marratxí, en el molí d'Esfanc, en el molí d'Esfanc, i també hi va anar una gentada. M'ha sorprès molt la gentada que ha anat, i ell també volia que se presentés aquest llibre a Ariany, perquè és el poble d'allà on va néixer ma mare. I també hi va anar no només la família, sinó gent del poble i dels pobles veïnats.
Molt bé, enhorabona.
Gràcies.
En el teu blog, Cecil, te defineixes dient: som un rodamón, amant, apassionat de la llibertat, la justícia i la solidaritat. En això no has canviat.
Això des d'abans de tenir bloc, perquè clar, no, nosaltres els que tenim una certa edat hem viscut un temps en què tot això de blocs i mòbils i correus electrònics no existia, ni m'ho havíem imaginat que pogués existir mai. Ens dedicàvem a escriure màquines. Qui més fèiem? Escrivíem a màquina, una, se va fer famosa Hispano Olivetti, però n'hi havia d'altres, i escrivíem a màquina i francament no tenia res a veure-lo d'ara, no és vera. Uh-huh. Ara bé, des de sempre m'he considerat, jo crec que des d'infant petit, m'he considerat un amant apassionat, no un amant a mitges, un amant apassionat de tot el que és justícia, de tot el que és igualtat, de tot el que és llibertat, de tot el que suposa valors humans, d'aquells que fan de la persona humana jo diria el centre del món, el centre del planeta, el centre de la vida. I per això sempre he tingut tendència a defensar sobretot aquells elements més febles de la nostra societat, perquè són els que tenen més dificultats per poder desplegar-se damunt del planeta com a persones.
Uh-huh. I tu en això no has canviat. Creus que les persones canvien o són sempre els mateixos?
N'imagino que hi deu haver de tot. A més, hi deu haver aspectes amb els quals un canvia i altres aspectes que se mantenen. En el meu cas, jo puc dir que he canviat coses, però n'hi ha d'altres que les mantenc. He canviat maneres de veure el món, de veure l'Església, de veure la societat, de veure com vivim, però hi ha coses que sí que les mantenc i, per tant, penso que són aspectes i aspectes. No? Per exemple, en relació a lo que vàrem estudiar en el seminari durant 13 anys seguits en règim d'internat estricte, és clar que hi ha moltes coses d'aquelles que vàrem estudiar que les he reconegut i ja no les he tornades a tenir en compte ni present, perquè no me servien per res en absolut. Com podia servir a mi a ser missioner a Àfrica, per exemple, enmig de tanta misèria, servint-me de Santa Teresa de Jesús o de Joan de la Creu o de Joan d'Àvila, que eren persones més bé dedicades a treballar amb, per dir-ho de qualque manera, amb monges i frares. No tenia res a veure. Molt valuosos en certs aspectes de l'espiritualitat més profunda que hi pugui haver, però inservibles quan te trobes davant situacions que no tenen res a veure amb allò que ells vivien en aquell temps, el segle XVI i XVII.
Què destacaries de la teva biografia, Sil? Què
destacaries de la meva biografia? Bé, el que destacaria és que he tocat molt de pitons i flautes, com deien, no? Vull dir que som ex de moltes coses. Som ex-seminaristes, estudiant del Seminari Diocesà de Mallorca, som ex-vicari de la parròquia de Sant Nicolau, ex-vicari de la parròquia de Santa Catalina Tomàs, ex-rector de l'Encarnació, ex-capellà, som ex-espòs de la primera dona que vaig tenir que me va morir als 42 anys, ex-espòs d'una altra segona dona que vaig tenir que va morir ara fa 6 anys i 2 mesos i 4 dies, i som ex-militant de partits polítics, 3, el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya, el primer, el PSM Internacionalista, el segon, i actualment Esquerra Republicana de Catalunya és tercer des de fa 2003, de 9 anys. Val. I què més? Ets...
Ex-escolta.
Anava a arribar, sí. Ets delegat sindical de Comissions Obreres. Ets afiliat... Afiliat actualment a la CGT Balears. Ets funcionari públic de l'administració autonòmica. Ets regidor de l'Ajuntament de Palma, ets diputat en el Parlament de les Illes Balears, ets Consell de Cultura, des Consell, però de lo que més content estic és de poder dir que som un ets escolta, perquè tampoc no està ben dit ets escolta,
no,
jo encara
tota
m'hi considero,
no?
Encara... Si hi ha qualque etapa de la meva vida que m'ha marcat molt, precisament ha estat aquest, perquè ha coincidit amb allò que jo volia, i és gent que s'afanya per veure mai si deixem aquest món nostre una mica millor d'això que l'han trobat quan hem nascut. Si quan bon anam d'aquest món el poden dir que hem fet qualque cosa per haver fet, per haver contribuït, per haver col·laborat a millorar-lo ni que sigui una miqueta. I jo penso que l'escoltisme aquí a Mallorca, que, dins del qual hi vaig estar des de l'any 68, de l'any 71, que me'n vaig anar a Àfrica, i des de l'any 78 fins a l'any 82, que vaig estar, que vaig tornar d'Àfrica i de Perú, han estat, no me dir, 6, 7, 8 anys que m'han marcat molt. He fet molts amics i he après moltes coses.
I què és allò de lo que estàs més orgullós en la teva vida?
Si hi ha qualque cosa que estigui orgullós de mi mateix és d'haver intentat ser conseqüent i congruent amb allò que pens i amb allò que sent. I pot durar mal d'explicar i mal d'entendre això, però a ser conseqüent amb un mateix a vegades te du certes dificultats i obstacles, però això t'enforteix encara més, no? Per exemple, jo m'ho vaig preparar durant 13 anys seguits per ser capellà en el seminari, vaig entrar als 10 anys, vaig sortir als 23, vaig exercir de capellà durant 13 anys, però vaig veure que la meva vida no anava per aquí si no era acompanyat d'una dona. I clar, això és la normativa eclesiàstica canònica de l'Església Catòlica Occidental, vés a saber tu per quins motius, el fet és que ets l'única que no ho permet. I llavors, em vaig parlar amb el bisbe, vam parlar molt, molt tranquil·lament d'aquest assumpte, no? I el bisbe Teodor, supercomprensiu en la situació, va dir, tu has de fer el que trobis que has de fer, i jo vos desitjo a tots dos que vos vagi tot molt bé. I llavors, a ser conseqüent, què vol dir? Que jo no he volgut deixar de ser capellà. He deixat d'exercir, he deixat de practicar, he deixat d'estar, de practicar com a capellà, vull dir, no? Però no he deixat de sentir-me i de ser capellà. I això ho he intentat traspuar a través dels meus escrits, a través del meu comportament, a través de les meves idees, a través de les meves manifestacions públiques. No me n'he amagat mai d'haver exercit com a capellà i de continuar a sent-ho sense exercir-hi.
Quin paper ha jugat, ho dius ja en pont, no? Però se fa en la teva vida, i quin paper juga avui?
Per mi és primordial, és fonamental, és bàsic. La meva pregària de sempre és la mateixa: confia en tu, Jesús, molt més que en ningú. Una miqueta per allò de dir, no, és que aquell Jesús que jo vaig mamar d'infant ha anat creixent en mi, jo també he anat creixent i ell també. Llavors jo ja no el veig com el veia quan jo era un infant, el veig com aquell qui està davant nosaltres, mos acompanya sempre, mos guia, mos condueix, mos instrueix, mos diu, mira, jo el que vull és això d'aquest món que teniu, i no vull això que feis, sinó que vull una altra cosa. En un dels viatges que vaig fent al Perú, deu fer 10, 15 anys, vaig topar amb un bisbe a la selva maçònica peruana que me va obrir molts ulls respecte d'una cosa, i és que l'hemisferi nord, Europa concretament, Estats Units de Nord-Amèrica i altres països més industrialitzats, estem destrossant el planeta, l'estem destruint, li estem fent mal. I diu, ahí van los destructores del planeta, me diu, quan mos vau arribar a la meva dona i a mi. Dic, i nosaltres quin mal hem fet? Sí, perquè estàu engreixant, construint i produint el petit gran monstre del segle XXI, que és el cotxe. El petit, m'ha semblat una definició molt clara, molt explícita, el petit gran monstre del segle XXI. I si m'ho hi fixam, i ara anem per Mallorca i veiem ser autopista i veiem les carreteres i veiem la quantitat de cotxes conduïts per una persona, això és un luxe increïble, inacceptable. El planeta no ho pot aguantar, això no ho pot aguantar. I bé, i tenim la resposta no només en això, sinó altres malifetes que fèiem amb sorts de desastres climàtics en què ens trobàvem. Però no n'aprenem, no en volem aprendre. Fèiem com el sentit poble de d'Israel, que tampoc no en volia aprendre.
No, doncs mos, mos convé aprendre, mos convé. L'altre dia va estar aquí a COPE en Rafael Santandreu, un reconegut psicòleg que ha publicat un llibre més, no?, que està tenint molt d'èxit. Va dir que va tenir la gran sort, havia tingut una gran sort de néixer en una família pobra, perquè s'havia educat en una cultura de no necessitar moltes coses per ser feliç. Hi ha una pobresa que educa i que edifica.
Tota pobresa hauria d'educar i hauria de construir, i fins i tot hauria d'alimentar i nodrir el que se'n diu la lluita per sortir-ne. Clar, quan aquí a Mallorca poden tenir una idea de lo que és la pobra, que no és coincident amb la imatge que se pugui tenir a Àfrica Central o a la Serra Andina Peruana. No és ben bé el mateix un pobre d'aquí que un pobre d'allà, encara que tots siguin pobres. Aquí hi ha una situació en què la pobresa és minoritària. Allà hi ha una situació en què la pobresa és majoritària. No només majoritària, sinó, jo que diria, generalitzada. Llavors, jo no puc anar allà a dir continuava sent pobres. Ni Jesús no ho feia. Quan veia gent que passava fam, li donava menjar. Quan veia gent que estava malalta, la curava. Quan veia sexe, els feia donar la vista. Quan veia paralítics, els feia caminar. No vol que hi hagi pobres. I nosaltres en fabricam. Llavors, aquí hi ha la gran contradicció, crec jo, del món cristià. Perquè tota l'explotació de l'hemisferi sud ve del nord cristià. Els cristians, en lloc de dedicar-nos a alliberar de la pobresa, la fabricam, la produïm, la multiplicam, feim que n'hi hagi més.
També l'han reduïda molt, en el primer món.
Si tu creus que l'han reduïda, endavant.
En el primer món.
Jo crec que ha anat en augment. Si comptam el nombre de persones pobres que hi ha ara i el nombre de persones pobres que hi havia fa 10, 15, 20, 50 anys. Quan dic pobre, vull dir que viu més malament que si és més rica. Això dic, que pobre, jo.
Bé, dic, relativament.
Naturalment, perquè és que no... Quin altre barem tenim? Quin sí. altre barem tenim? Llavors, jo crec que la lluita de Jesús va encaminada a fer que la pobresa desaparegui. No a fer vot de pobresa dins com béns de luxe. Quin sentit té això? Llavors, la gent que és pobra de veritat, que no viu dins un convent sinó dins una cabanya de fanca o de paia, que no té casa més que unes llaunes o unes estores o unes fustes o un filferros, no pot de cap de ses maneres deixar de lluitar per sortir d'aquesta situació. I nosaltres, els que anàvem allà a fer de missioners, crec que els estem ajudant a sortir-ne.
Sil Buele, mos fan falta 3 o 4 programes més com aquest
tots
per començar a entrar en matèria.
Ja t'he dit per endavant que m'estim més 15 hores de xerrar que 15 minuts.
Els temps mos ha anat volant, hem de seguir. Moltíssimes gràcies per venir avui aquí, recomanar aquesta biografia teva escrita per Jaume Fernández Balaguer, Cecili Buele, biografia d'un rodamón. Moltíssimes gràcies i estem molt en contacte.
A tu sí. T'agraeix ben molt, Bernat, que m'hagis deixat aquest micro durant aquesta estona.
Fins la pròxima.
Que vagi bé.
Y como decíamos, del 8 al 16 de agosto tendrán lugar ejercicios espirituales ignacianos acompañados por el padre José Carlos Cupó en la Casa de Ejercicios de Valldemossa, de la Pureza de María. Está con nosotros vía telefónica el padre José Carlos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Acompañará usted estos ejercicios, acompañar que no predicar, ¿no? No es lo mismo.
Correcto, sí. A veces la gente suele referirse a los ejercicios como predicados, y esto es un modo de hacer ejercicios, pero los que serán, los que se ofrecen para los próximos días 8 al 16 de agosto en Valdemosa son propuestas de oración, puntos que duran media hora para que, fijando la atención en un pasaje del Evangelio y en algunos aspectos del pasaje, concretamente trabajaremos el Evangelio según San Lucas, llevar a la oración el texto. No se trata de predicarlo, se trata de llamar la atención para fijar nuestro sentido, entendimiento y ponerse a hacer oración. No es tanto oír como trabajar, sí, ejercicio.
Decimos ejercicios espirituales ignacianos, refiriéndonos al fundador de la Compañía de Jesús, a San Ignacio de Loyola, que hizo esta gran aportación a la Iglesia, ¿no?, de los ejercicios espirituales.
Sí había ejercicios cuando Ignacio de Loyola escribe los suyos, pero era un término genérico, ejercitarse en la vida espiritual. El rezo del rosario es un ejercicio. Otras devociones, como la lectura espiritual, también es un ejercicio. Pero el término llegó a adquirir tal densidad con San Ignacio de Loyola y con la práctica de los ejercicios ignacianos que ahora casi que no se entiende el significado antiguo, que coexiste con el específico de Ignacio de Loyola, pero la gente entiende ahora una tanda de 8 días o de 5 días según el modelo ignaciano como analogatum princeps, es la expresión que se suele decir, como por antonomasia, ¿no? Es decir, ejercicios ahora son los ignacianos, cuando en principio ejercitas espiritualmente, y hacer ejercicio espiritual significaba muchas otras cosas. Sí.
Precisamente en los orígenes de la Compañía de Jesús y en la vida de San Ignacio, hubo un mallorquín que estuvo muy cerca de él en aquella fundación, ¿verdad?
Fue Jerónimo Nadal. Sí, en efecto. Justo en el límite del barrio judío de aquel siglo XVI nace este mallorquín en 1507, que va a ser el gran promotor de los ejercicios entendidos en su larga extensión de un mes. Hoy en día son pocos los que hacen en esta modalidad, pero que él llegó a imponer a todos los jesuitas en el momento de entrar a la compañía, una práctica que todavía no se estaba llevando a cabo, y que Jerónimo Nadal, encargado por Ignacio y visitando la Compañía de Jesús allí donde se encontraba por toda Europa, fue poniendo al día, fue de alguna manera actualizando. Sí, fue el gran intérprete de Ignacio. Este hombre, un hombre muy conspicuo, muy bien formado, con doctorado tanto en teología como en derecho canónico, que vivió tanto en Francia como en la península, como en Italia, con recorrido del mundo y de la Europa de su tiempo, un hombre también valiente. Afrontó persecuciones de diversos ámbitos, pero muy especialmente de protestantes que lo mantuvieron y lo afrontaron durante sus viajes por Centro Europa, Suiza y el norte de Italia. Pero un hombre que conoció a Ignacio muy de cerca y que transmitió la espiritualidad ignaciana y en particular los ejercicios.
Han pasado 5 siglos desde entonces. ¿Qué motivos deberían llevarnos hoy, dentro de nuestra ajetreada vida, a parar al menos un fin de semana, unos días, ahora por ejemplo del 8 al 16 de agosto, una semana, para hacer ejercicios espirituales?
El amor de Dios. A mí me parece que el principal objetivo de una persona es estar con Dios en la medida que es creyente. Un segundo objetivo, para quienes no puedan vivir esto con tanta pasión o desde la mística, es el amor de sí mismo. Es decir, el tipo de vida que llevamos actualmente es estresado, a veces es solitario, muchas veces es en tensión y conflictos. Nos falta el tiempo para detenernos, aunque solo sea por cuidar el cuidado de sí mismo, ¿no? Han dicho algunos filósofos recientemente, hay que cultivarlo. El cuidado de sí mismo requiere lugares donde me doy tiempo para reflexionar, para relacionar cosas que se me están amontonando en la vida, para ver mi propia vida desde perspectivas privilegiadas, como es el y mañana qué, y en el último momento desde dónde he vivido mi vida, y cuál es el fruto que he dejado para los demás. Es decir, grandes preguntas que no solemos afrontar y que en un retiro deberíamos afrontar de una manera o de otra. El gran motivo para ese de ejercicios es querer vivir mejor, la calidad de vida que yo tengo como limitada y que deseo como mejorada. Esto requiere pararse, de vez en cuando requiere pararse.
Pues aquí una posibilidad de hacer este parón, hacerlo bien, con unos ejercicios ignacianos. En la Casa de Ejercicios de Espiritualidad de Valldemosa, de la Pureza de María, del 8 al 16 de agosto. Unos ejercicios que acompañará el padre José Carlos Cupo. Encantado, padre, de haberle conocido y será muy bienvenido en agosto.
Muchísimas gracias, Bernardo, y felicidades también por el programa que lleváis adelante.
Gracias,
padre. Que tengáis un buen final de este mes de julio, que terminamos precisamente celebrando a San Ignacio de Loyola 500 años después de su herida y de su conversión. Un fuerte abrazo.
Ahí está. Gracias. Un abrazo. Y así terminamos este Mirai de la Iglesia. Nos escuchamos la semana que viene, será viernes a la 1:30 en el Mirai de la Iglesia, a través de todas las sintonías de COPE en Mallorca. Penjús Balzà ha estado al control técnico, moltes gràcies. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios cuenta contigo, tú cuentas con Él. Te dejo ahora con Mediodía COPE. Buen fin de semana y gracias.